El divan amb Sílvia Coppolo. A l'estiu, dissabtes i diumenges a les 6 de la tarda. I a partir de setembre, diumenges a les 9 de la nit. El divan amb Sílvia Coppolo. Escoltem les persones. Catalunya Ràdio.
Avui al divan escoltarem un líder que ho és, podríem dir, líder nat, de ben menut al col·legi, va, ja l'escollien amb ell. És el degà del Col·legi d'Economistes de Catalunya. Presideix l'empresa que ell mateix va fundar el 1990, Crown. Eren 5 llavors i avui són 300 persones i l'empresa està integrada en una multinacional. És auditor, allò que tots pensem que és tan i tan important quan es descobreix un desfalc o un escàndol financer, però que ben bé no sabem què és ni quina responsabilitat tenen els auditors. Compromès, el nostre convidat té una visió global i alhora detallada del que li convé al nostre país, a les empreses, als treballadors i a les persones, en definitiva perquè puguin gaudir d'un major benestar personal i col·lectiu. Finançament, habitatge, salaris, productivitat, demografia, Barcelona, l'aeroport, Catalunya, Espanya, la Unió Europea, la Xina, els salaris, dèiem, la democràcia, tot ho té auditat, per dir-ho d'alguna manera. L'auditoria s'estira al divan i es personifica avui amb el nostre convidat, el doctor Carlos Puig de Travi. Benvingut.
Molt bona tarda, Sílvia. Un plaer estar aquí amb vosaltres i amb el teu programa.
El discurs a la Reial Acadèmia de Doctors del maig del 2024. Miri, miri, miri que el tinc aquí, que vostè ha sigut tan amable de portar-nos el en físic, perquè fins ara el teníem en digital. Es titula Auditoria, un passado emocionante y un futuro resiliente, que ja l'hem mirat. A les xifres, vostè hi afegeix una visió sobre la vida, ho dèiem ara, sobre el passat, el present i el futur, salpebrada amb emocions, podríem dir, de manera que és un auditor vital, no?, que es proposa que els auditors siguin agents de canvi i que contribueixin al desenvolupament de l'economia global i local. Uau, és el màxim, no, això?
Home, això és, en teoria, l'auditoria pues, es va crear sobretot per donar estabilitat i donar seguretat.
Llavors, estabilitat això és, i seguretat,
monoto, Estabilitat i seguretat, i sobretot el món financer, que sempre té por. Llavors necessiten credibilitat de les comptes financeres. Una cosa molt important és que l'auditoria es va crear quan van sortir les societats anònimes, perquè en aquest cas, quan les societats anònimes va separar la propietat de les companyies dels gestors. Llavors és evident que es tenia que fer el que es diu una mica de control sobre els gestors per protegir els accionistes.
Però hauríem d'anar segles i segles enrere, no?, per trobar els orígens dels auditors?
Jo crec que l'auditoria existeix des dels primers pobles, on es van generar els excedents.
Què vol dir els excedents?
Els excedents és quan es produïa més del que es consumia, llavors es podia ser un intercanvi. I aquests excedents es tenien que controlar, i controlar vol dir auditar.
Controlar vol dir auditar.
Sí, llavors es comptaven fletxes o bestiar.
I això cabres,
ja,
no?
I cabres, vaques, cavalls, armes. Llavors això ja va ser el començament, diguéssim, de l'auditoria i del control.
I què és avui un auditor?
Avui un auditor és un professional, un professional molt regulat. O sigui, tenim una regulació molt més intensa que un metge. Perquè tenim que treballar amb uns protocols molt estàndards i molt exhaustius. Llavors és una professió bastant que requereix dedicació i formació.
Clar, uns protocols per veure com posem les xifres, no? Sí. És això?
No tant,
no és perquè això?
Les xifres depenen de la comptabilitat. I la comptabilitat hi ha principis comptables i hi ha molts llibres i uns marcs comptables molt amplis que això regula com s'han de fer els balanços.
Doncs què serien aquí els protocols?
I els protocols és com hem d'actuar els auditors per revisar aquestes informacions que fa la gerència de les companyies.
I com és que no ens surten els números igual a Catalunya quan es compten, no?, els diners que van i que venen, que si ho compten a Madrid? I encara com és que ens diuen, no, amb aquest sistema surt això i amb aquest altre surt allò? I tu dius, però que no eren faves comptades?
El sistema de finançació autonòmica sempre és una pregunta molt dura. El sistema de finançament autonòmic és molt complex, perquè no és només que tu es recauda, però això recauda l'Estat, i llavors ens donen unes bestretes, no? Però després s'ha de regularitzar i després hi ha ajustos. Llavors, malauradament, la transparència per part de l'Estat en qüestió de donar aquests números, pues no és tot lo clar que tenim. El que sí que sabem...
És una transparència opaca.
Vale, sí, molt bé.
Estaria d'acord així?
Bueno, almenys no és una transparència molt clara.
Molt
no és una transparència
ja
molt clara.
Sí.
El que sí que és evident és que a Catalunya es paga una quantitat i es rep una altra. I aquí hi ha una diferència, que és el dèficit.
I com hauria de ser el finançament de Catalunya?
El finançament de Catalunya, el bo seria que sigués igual que totes les comunitats, si sigués un finançament raonable. No? Hi ha un principi molt clar, que és dir, si tu pagues més, el que has de fer és rebre més. El que no té sentit és que nosaltres som, per habitant Catalunya, paguem els segons o el tercers i rebem el 14.
Això és el principi d'ordinalitat, no?
I és exactament
hauríem
això.
D'anar aquí, no?
I tindríem que anar, que el que paga més, rebi més.
Sembla que no hi acabem d'anar, perquè jo, perdoni, fa molts anys que em dedico a aquesta feina, tota la vida que expliquem el mateix, o sigui, fa 40 anys que expliquem això.
Sí, això, el sistema de finançament actual està caducat, perquè en teoria es tenia que haver canviat, estudiar, avaluar i canviar el 2014. I estem al 2024 i el problema és que ningú té el valor per ficar-se, perquè quan estan moltes comunitats hi ha interessos diferents. Llavors és molt difícil posar-se d'acord.
Finalment, diríem, podem dir aquests mecanismes que haurien d'atorgar seguretat depenen de les qüestions polítiques, depenen de la capacitat de risc, de la capacitat de lideratge dels governs d'aquí i d'allà i de les seves ideologies. Llavors, tots aquests instruments que diuen, no, mira, farem aquella llei, el 14 la canviarem, i va, al final no serveixen. O no serveixen prou, si sóc generosa.
Sí, el problema que la voluntat política, igual moltes vegades es manifesta, però després no és una realitat, no? Perquè els interessos són... Hi ha vegades que no coincideixen amb el que volies fer, i la problemàtica és important. Estem en un món polític molt polaritzat i les opinions són molt grans amb tot el que fem,
Me'n vaig de seguida a parlar de qüestions també més personals. Vostè se'n recorda quan vam salvar els bancs, que els bancs, si no estaven a la fallida, no ens haurien de tornar els diners a la ciutadania? Sap que ho van prometre? Sí. Vostè sap que n'hagin tornat...
Si em tornen alguna cosa estaria contentíssim.
No, tots.
I estaríem contentíssim.
Però per això, no? Com podem tenir un sistema, per exemple, que la banca l'hem de rescatar i que ens promet que ens tornarà els diners i després no ens en torna ni 5 i aquí no passa res i estem parlant de si hi ha una OPA hostil més o menys i de beneficis increïbles. Com pot ser això? Tinc la sensació de que ens enreden.
Bueno, el sistema bancari espanyol, el que sí que podem dir és que actualment és un sistema sòlid.
Això
és bo, perquè...
Ah, no, gràcies.
Anem a veure,
Sílvia.
El que sí, amb un sistema financer dolent estaríem molt malament.
Encara estaríem pitjor.
Estaríem pitjor. Llavors, el que tenim és que és un sistema que almenys és estable i solvent. El problema és que està molt concentrat. I aquest és un dels greus problemes, perquè quan més diversificat hi ha més competència, llavors pots donar més servei, atendre més al públic, llavors pues, està excessivament concentrat. No?
Aquesta OPA, a vostè no li deu agradar gaire, aquesta OPA del Sabadell.
Jo crec que aquesta OPA el que fa que una concentració que tenim molt important encara es concentra més, no? Llavors, en principi, això és necessari, per això estan els reguladors que tenen que mirar si això afecta a la competència i a lo que és a la ciutadania i als clients dels bancs.
Perquè vostè creu en el sistema, i en els reguladors que mirin si afecta a la ciutadania malament.
Estic convençut que el regulador, evidentment a la CNMV, que és el regulador el que és per la part dels inversors, però la part de competència és la Comissió Nacional del Mercat de Valors i ja ha passat amb altres sopes i en altres fusions que actuen però amb una diligència i amb una exhaustivitat importantíssima, I tindran que dir alguna cosa sobre aquesta OPA.
Avui parlem amb el degà del Col·legi d'Economistes de Catalunya, amb el doctor Carlos Puig de Travi.
El divan amb Sílvia Còpolo a Catalunya Ràdio. El valor de la conversa.
Si em dius adéu, vull que el dia sigui net i clar. Que cap ocell trenqui l'harmonia del seu cant.
Se la sap,
Bueno, ara et diré.
Que tinguin sort i que trobis el que t'ha mancat en mi.
Lluís Llach és la primera peça i aquest que tinguem sort que ens ha triat Carlos Puig de Travi. Quan l'escoltava vostè, Llach?
Mira, de petit, com tothom, no? Però aquesta cançó jo crec que és molt especial i, de fet, quan vaig agafar el càrrec de degà a l'assemblea, al final de l'assemblea vaig demanar que aquesta cançó. Jo tinc molts records, és una cançó impressionant, està amb el disc i Si canto trist, és un disc importantíssim, jo crec que el dels millors, i aquesta cançó sempre ha estat al repertori de Llujac, no? I el missatge és increïble.
I així pren, i així pren.
Cançó que parla de fer el teu propi camí, però que mira cap a l'horitzó i ho fa amb optimisme a partir de l'esforç personal. Això el defineix a vostè?
Això jo, de fet, és un exemple, que aquesta cançó jo crec que és un exemple de cançó motivadora.
Sí.
Aquesta cançó té molts missatges, Té molts missatges. És una cançó d'amor, però que té una metàfora, com saps, de militància. O sigui, això jo crec que és va utilitzar Llujac un recurs de dir unes coses però que significaven unes altres.
Era el franquisme.
Bueno, el franquisme i la nova cançó.
Sí.
Llavors has de sentir-la tant com una canció d'amor, com una canció de militància, i jo també, com tu dius, com una cançó d'esforç. Jo crec que és un exemple per a la gent jove que vulgui, i no és fàcil, i jo crec que ens hem d'esforçar i aquesta cançó és increïble.
I ara quan veu Lluís Llach aquí, diríem que presidirà l'Assemblea Nacional de Catalunya, què pensa?
A veure què passa.
Veu complicat el futur de Catalunya?
Jo, Catalunya, crec que estem en un moment bo. O sigui, així com en altres crisis hem partit d'una situació de partida dolenta, nosaltres a Catalunya estem amb uns nivells de creixement que són bons, no són com altres èpoques de 4-5%, però qualsevol creixement per sobre de l'1,5%, és que l'economia va bé. Jo crec que estem molt bé amb el mercat laboral, està baixant la inflació i tenim unes condicions que ens poden fer afrontar el futur amb optimisme.
Tenim una productivitat baixa, l'hi té Catalunya i l'hi té Espanya. Llavors parlem d'augmentar els salaris perquè tenim uns salaris baixos també. Què s'ha de fer per augmentar la productivitat?
Pues per augmentar la productivitat el que hem de fer és ajudar les empreses, per exemple, perquè investiguin, que és un dels temes importants, i llavors amb això incentius fiscals. El que tenim que fer és intentar desplaçar tots els fons Next Generation perquè puguin fer la transformació tecnològica. Hem d'intentar fer la transformació energètica. Hem d'intentar reformar igual l'administració, les administracions públiques perquè siguin més àgils, no?
Això ho veu possible?
Jo ho veig.
No sobre el paper, en la realitat.
En la realitat crec que és una necessitat i és bàsica i al final les coses... Jo diria, com algú va dir algun dia, que moltes coses són impossibles sempre i quan que hi ha una persona que les fa. Llavors es converteixen en possibles. Llavors jo diria que, evidentment, reformar l'administració catalana és possible i ja s'està fent.
Com la reformaria? En quina línia la reformaria?
Primer, digitalització. Això és bàsic i això necessita inversió i també capital humà per tirar això endavant. Això és una de les coses importantíssimes. I altra, hi ha un repte important demogràfic que ens afecta a tots, però també a la administració pública. Aquí és un tema dur.
Vostè diu que no ens neixen prous nens.
No, això és claríssim, però no a Espanya.
Però no ens neixen dels autòctons, perquè de les persones que ens venen de fora sí que els hi neixen més nens.
Jo et diria que una de les coses que són importantíssimes és la immigració. Nosaltres sin immigració no podíem tirar l'economia endavant. La nostra economia, com economies de tots els països europeus, necessiten força de treball perquè no tenim, hem de reposar. Llavors, una de les estimacions que feia l'anterior ministre, José Luis Escrivá, quan estava a Seguretat Social, deia que necessitem aproximadament a tot el país, a Espanya, 300.000 persones a l'any que vinguin de fora. El que passa que el que hem de fer és integrar-les i que vinguin les millor possibles. Però és que estem competint que també necessita Alemanya i necessita Estats Units. Però la immigració és molt necessària.
Llavors, el que veiem és, però, que a Europa i en les eleccions del 9 de juny passat, cada vegada s'està com anant més a la dreta i a l'extrema dreta, que parla de la immigració en uns altres termes, no pas amb els que vostè diu ara mateix.
La ultradreta,
sí,
com la ultraesquerra, tenen opinions molt que són molt distanciades.
Però
no?
Els votants, per tant, la població està situant en primer lloc i cada vegada més la tendència és a la dreta i a l'extrema dreta. Vol dir que posicions més centrades o a l'esquerra no donen una bona resposta respecte a la immigració?
Jo crec que, en la meva opinió, jo crec que la postura de l'extrema dreta sobre immigració no és raonable perquè nosaltres necessitem força de treball. Hi haurà molts moviments migratoris. Això no és un tema que és d'Espanya, és un tema d'Europa, de Xina. Xina està reduint la població. Japó porta 25 anys intentant que la població no li baixi de 100 milions. I està automatitzat amb robots i està lluitant, i això no és un tema d'un any, O sigui que això és un tema de molts anys i de molta inversió i molta integració i fer que la gent que ve de fora es pugui integrar i sigui útil i ens doni aquest valor compartit que necessitem.
Avui, Carlos Puig de Travi al divan. Sky. És, vostè és un idealista, eh? Comença amb Llach, segueix amb John Lennon i aquest Imagine, no? Per què? Què li recorda aquesta cançó?
Aquesta cançó, el primer que em ve al cap, un vídeo que hi ha del John Lennon i la seva dona, caminant per un camí amb una mica de boira, fosc, i que després arriben a casa seva i toquen el piano junts i és tot blanc, il·luminat. I jo crec que el mensatge, primer la música és excepcional, però el mensatge d'aquesta cançó és importantíssim, no? Diu que no hi ha cel ni infern, en anglès diu heaven, en castellà diem el mateix, perquè després diu que el que tenim és el cel, no? Mm-hmm. Però no amb el sentit religiós. Diu que imaginem un món sense religió, sense guerra, sense possessions, i un món en el qual hi hagi pau, compartir tots. Llavors ell va dient, escolta, potser que sigui un somiador, no? Mm-hmm. Però vine amb mi, fem les coses juntes i tots plegats farem un món millor. Jo crec que el mensatge és una cançó de mensatge importantíssim. No sóc tan idealista,
No ho és?
Et diré una cosa, divan, sí. Divan, que és una paraula, i això està relacionada amb el que seria la meva formació, va ser un registre. Va ser un registre que s'apuntaven coses. I després d'aquest registre va ser una forma de govern, com dir un govern.
Sí.
Pues això va ser, divan significava això, igual, i després es va transformar en el que és un silló, en el cotxe estar.
Utilitzat per la psicoanàlisi.
Però que divan deu d'un registre, on s'anotaven coses,
ja ho sàpigues. El divan sàpigues, és seu, eh?
Sí, llavors ja t'ho dic perquè sí, ja ho sabràs,
Molt bé.
I ve de l'imperi otomà, llavors és un...
Des de l'imperi otomà gairebé que fem aquest programa. Ja m'ho semblava a mi que era moltes temporades. Avui estem parlant amb el senyor Carlos Puig de Travi, amb el doctor Puig de Travi. Però vostè de menut, quan anava a col·legi, a quin col·legi anava vostè?
Bueno, primer vaig anar al Pare Manyanet, perquè estava al costat de casa, però aquelles coses que passen, pues la meva família va dir, escolta, has d'anar, jo i el meu germà, al col·legi que van els teus cosins.
Sí.
Llavors ens vam canviar al Sant Miguel, que està a Montaner Rosselló, un col·legi que la veritat estic molt satisfet perquè era dels col·legis durs.
O sigui,
així com, sí, com els meus amics no estudiaven tant a casa, jo tenia que estudiar perquè si no treies...
Perquè vostè va passar els anys estudiant.
Vaig estudiar una mica...
Però vostè
tocava...
era allò de colzes,
bueno,
així.
Una mica,
hores,
sí.
I hores.
Sí,
i era el primer de la classe o no?
Diria que al col·legi no, a la universitat, igual dels primers.
Dels primers, sí. Vostè és de la primera promoció que va fer selectivitat?
Sí. Sí. La primera i cou el segon any,
sí.
I vaig fer revàlida de quart i revàlida de
sisè.
De sisè, o sigui, tot això.
I només a començar el curs es va morir Franco.
Sí, i tant. I ho recordo.
Sí, ho recorda bé, eh? Sí. Que allò el deurien enviar a casa aquells dies com de festa, que no era festa, era per poder plorar el dictador. Vostè havia corregut davant dels grisos o no?
Bueno, havia, sí, corregut, però jo era petit.
Tenia 17 anys aquell moment,
no,
sí.
No, però una mica abans, de 17, i que anaven, ja estaven al voltant del clínic i jo tenia el col·legi al costat. Llavors teníem una mica de por i corríem, perquè no ens agafessin. Sí, els grisos. I et paraven pel carrer,
Et paraven, sí.
Tu et donaves un petó... Tu et donaves un petó a la teva nòvia i et paraven i, escolta, no... Això passava,
A vostè li havia passat, això?
Sí, m'havia passat.
I el van portar al quartelillo per un petó?
No.
Què va passar?
No,
oh, això és molt interessant.
Home, ens van dir, escolta, què hi fas, no? I ens van renyar, no? I cosa que en aquests temps era així.
Que no vagi a la Via Laietana per això, no? Perquè vostè, diríem, havia estat, la seva família, emparentat amb Rafael Casanova.
Sí, bueno, ja saps que no és com tots venim de Dani Eva, però en aquest cas no és,
No.
Rafael Casanovas és del segle XVIII, llavors, bueno, va néixer al XVII i un avantpassat meu es va casar amb una senyora que era parenta Jo la línia no és directa, sinó del pare.
Del pare,
el pare,
eh?
El pare de Rafael de Casanova va tindre dos fills, Rafael i Francesc, i jo vaig per la línia del Francesc.
El seu pare, Josep Maria Puig, era de Vilanova i la Geltrú, no?
Sí, de la Geltrú. Sí. Després es va ajuntar, però era el meu pare de la Geltrú.
Era de la Geltrú, no, molt bé. I la mare?
La mare a Barcelona.
Barcelona. Era una senyora superdistingida.
Bueno, sí.
Molt culta, no?
Sí, sí, com la meva àvia també. O sigui, abans l'educació era d'una altra manera, sobretot sí. jo a la meva àvia la recordo molt bé, era una persona increïble. Escrivia poesia catalana, en aquella època, però ho feia per hobby. I la meva mare pues, va heredar també la distinció una mica de la meva àvia i una mica de la família. La meva mare podia parlar amb tothom i li agradava parlar amb tothom. No és que fos el Dalai Lama, però era una persona molt agradable.
Maria Teresa de Travi de Canals, i quins valors li van transmetre?
Jo crec que la meva mare, sobretot, era una persona molt respectuosa, que respectava tota la gent, i jo crec que és un valor increïble que el tinc bastant arrelat.
No va treballar
mai. El meu
pare
a l'esforç.
I el seu pare a l'esforç.
Jo crec que el meu pare a l'esforç era una persona que es va esforçar molt a la seva vida.
Perquè vostè l'havia fet anar a treballar a la fàbrica a l'estiu.
Sí, sí.
Expliqui-m'ho això, com
bueno,
anava.
Bueno, perquè el meu pare deia, escolta, 2 o 3 mesos és molt.
Llavors jo de vacances.
Deia, això són masses vacances, llavors vindràs a aprendre el que és una fàbrica i el que s'ha de fer, no? Llavors,
què feia la fàbrica? Què feia?
Bueno, jo feia de tot. Primer, doncs, mirava, vaig aprendre el que era una factura, una comanda. Uh-huh. Això vaig aprendre, però també em posava a mirar les màquines.
De què eren les màquines?
Bueno, era una fàbrica de torns automàtics, però hi havia xaflanadores, fresadores, i jo em ficava a les màquines,
o sigui,
i feia peces. Feia peces.
Vostè feia peces?
Jo feia peces.
I de què li ha servit d'haver fet aquest treball manual? Que això no és intel·lectual, fer peces. Per què li ha servit a la vida?
No és fàcil, eh?
No, jo no estic segur.
Que has de tindre. Llavors, jo crec que serveix per valorar que totes les feines són importants. Jo crec que això tinc el record perquè jo tenia, quan estava i aprenia, tenia que anar als superaris perquè, escolta, això ho estic fent bé. Llavors, encara que un pot pensar que era una feina senzilla, doncs jo crec que és una feina a valorar com totes les feines. Llavors, això jo crec que em va servir molt.
Estiuejaven el Tibidabo?
Sí, bueno...
El Tibidabo es pot estiuejar, que és aquí mateix.
Te'n diré una anècdota. Què? Que et farà gràcia. Mira, que això la dic molt. El meu pare, que tenia cotxe en aquella època, gairebé cada cop que pujava el Tibidabo, punxava. Llavors era increïble, igual a les 9 o 10 de la nit, tenia que canviar la roda, i llavors el que feia és que ja molts dies no pujava, perquè era increïble. I això, tu imagina't la diferència de com es viu ara, de com es vivia abans, no? Bueno, la meva família antigament anava a estiuejar a Horta.
Entre el Tibidabo i Horta.
Ja saps que hi ha un carrer que es diu Travi.
Sí, que és de la seva família, en relació...
El carrer, sí, el restaurant, aquella no era la finca de la meva família.
Aquest Travi no,
més,
no?
Sí, això no és la finca, no és, sí que està al carrer, que és de la... que es va posar amb la nostra família, i anaven a estiuejar allà, I anaven amb carros i amb camelis i amb els matalassos. Això fa molts anys, jo no vaig anar així,
però vostè, diríem, va viure.
Jo ja vaig viure, però anava amb el Tibidabo, que estava aquí prop a estiuejar,
Però va viure...
Molta gent, anava.
En una família benestant, amb educació...
Normal. Una família normal.
Anava amb una lobito, vostè, pel món?
Sí, com la ho saps,
jo,
això?
Jo,
com ho saps, escolta?
Mercè,
no, però et diré... Mira, jo, el meu pare va ser del Club Sangles. El meu pare feia moltes coses. Era una persona inquieta, I jo als 12 anys ja tenia una moto, i anava, anàvem per Arenys de Mar.
Estava prohibit.
Bueno, escolta, bueno, però anàvem per la muntanya, eh?
No, llavors estava prohibit, però per la muntanya.
Però estava prohibit per la carretera, per la muntanya.
No vaig veure mai aquesta distinció.
No, jo pensava que sí que podia anar a la muntanya.
Jo
pensava, escolta, ara sí, estava equivocat, estava equivocat.
I perquè, de fet, Arenys de Mar, si s'hi fixa, parla del mar. Ben bé, la muntanya no hi és.
No, hi ha muntària darrere.
Deu ser Arenys
de Munt. Arenys de Munt i Canet, per allà hi havia uns camins maquíssims i el que passava és que sortien els gossos i això era molt perillós, perquè el gos quan vas amb moto te va al peu i estàs arrossegant el gos durant molta estona.
Quan va decidir que volia ser auditor?
Mira, doncs vaig decidir quan vaig acabar la carrera i vaig anar a la mili, la vaig acabar, vaig parlar amb un amic i em va dir, escolta, hi ha unes empreses, perquè això no els coneixia molt, hi ha unes empreses que contraten a tothom i que són unes empreses de futur, una professió nova, i escolta, tindries que mirar-ho. Llavors, i me'n recordo un amic, Xavi Puig, que no és parent meu, Llavors vaig anar a mirar i al final em va agradar.
I va pensar que podia ser auditor.
No sabia massa bé el que era,
O sigui, com nosaltres ara i com crec gairebé tret dels economistes, la resta de la humanitat no sap ben bé això. Però va estudiar economia com abans s'estudiava i també ara dret, com gairebé si fos una carrera franca que servia per tot, no?
Això estic convençut perquè jo no m'agradava el dibuix ni això, no tenia una... Encara que el meu pare va estudiar a l'Escola Massana, després va ser enginyer, no? Però que jo el dibuix i algunes coses molt tècniques no m'agradaven, el dret tampoc era massa teòric, i llavors agafes una carrera mitjana, no? Entre el que és teoria i més matemàtiques i econòmiques és aquesta carrera.
Vostè ens ho podrà dir. Per què no es resol el problema de l'habitatge al nostre país? Malgrat la idea de posar topalls als lloguers, estem veient que les noves generacions, especialment malgrat que treballin, amb els seus sous no poden mantenir un pis tant si és de lloguer com si és de compra. On hi ha la solució?
Jo crec que des del Col·legi d'Economistes tenim una comissió que és una comissió d'economia territorial urbana i que estan treballant sempre sobre aquest aspecte. Però jo crec que no hi ha sol, que això és una evidència, I llavors, però el que hi ha s'ha d'aprofitar. I jo crec que el missatge més important és col·laboració público-privada. I aquesta és si hi ha una solució, passa indefectiblement per la col·laboració público-privada.
Els constructors o els que han de començar, els promotors que han de fer pisos, diuen, si n'he de donar un 30% per habitatge social, no construeixo. Això s'ha de tirar enrere? S'ha de revertir?
Això s'ha de tirar enrere, però ja, de manera instantània, però no es pot tirar perquè depèn de l'Ajuntament. I a l'Ajuntament es té que tindre una majoria per tirar-ho cap enrere.
I no la té prou?
I jo crec que són sensibilitats. Igual hi ha partits que no estan, que encara estan a favor d'aquesta mesura, que és contraproduent, i el que fa és que ningú vulgui construir perquè no és rentable.
Com ho fa l'empresa que vostè presideix per ocupar-se del benestar de les persones?
Nosaltres tenim... El que és evident avui dia, tu no pots tindre cap empresa que no tingui la sostenibilitat dintre del seu propòsit, no? I nosaltres som una empresa que això ja fa anys. De fet, tenim inclús una divisió de 10 o 12 persones que només es dediquen a sostenibilitat. Jo crec que és importantíssim i nosaltres intentem no només anar pels nostres interessos, sinó per la dels nostres clients.
I aquí veiem aquesta tradicional catalana, la cançó del lladre, parlant d'auditors i economistes, no sé. Què li recorda ara de debò?
Et diré, aquesta cançó jo crec que és molt popular, però molta gent no la coneix. Aquesta cançó és una cançó que ve de molt antic, del segle, jo crec que ve dels finals del segle XIX, que ja comença a aparèixer amb els cançoners de populars, no? Aquesta cançó, jo crec que el missatge és importantíssim, perquè és una persona, a mi m'agrada sobretot la primera part, quan diu que quan era petitet festejava i presumia, no? I continua dient alpargata blanca al peu i mocador a la falsia, no? I després això es va complicant, perquè comença a robar, després fa una mala passada a la seva jove i després al final la policia el detén, no? I el porta a la presó.
Veritat, no?
Una història real. Però et diré per què m'agrada. Perquè sobretot la meva mare, quan va néixer la meva filla, sempre li deia el meu clavell morenet, i jo no sabia d'on venia, i un dia vaig dir, escolta, mama, de què ve això, no? I em va dir, això ve d'una cançó popular. I llavors sempre, i quan la vaig sentir em va encantar, però bé, jo crec que el meu interès i per què m'agrada aquesta cançó és per aquesta anècdota petita.
I com és vostè de pare? Com ho fa?
Jo el que sí que tinc segur és que per sort tinc una dona que és una mare increïble, i m'ajuda a ser pare, que és difícil, però ho tinc fàcil, perquè ella... ser mare ho fa molt bé i ser àvia també.
I vostè, d'avi, què tal?
Jo d'avi encantat. Els meus nets és lo... tinc una relació que és directa i vamos, ells estan amb mi, sobretot el més gran, que té 4 anys, el petit té 1 any i pico. Al principi em plorava i ara no, ara ve sempre amb mi. Tinc una relació boníssima amb els nens, que és el millor, és el millor, els nets.
Quins valors els hi vol transmetre als nets?
No sé si ho aconseguiré, perquè els meus valors són sacrifici, voluntat, no? I intentaré fer-ho, I aquests són els valors que transmeto.
Amb la llum del teu mirar has omplert la meva vida. Si em poguessis estimar, la il·lusió fora complida.
Oi, que era, és un home romàntic, vostè.
Bueno, però et diré, això, què? En principi, això és una cançó que és una sàtira, en principi d'humor. Això es va estrenar al Tívoli, i aquest és un gènere que era un gènere petit, no és com la sarsuela, i llavors, en principi es va estrenar, que el tenor que hi havia era Emili Vendrell, i hi havia una soprano també, i això és una sàtira de 2 actes, i dintre hi havia, dintre de la primera part, hi havia la tercera cançó, que era aquesta, però aquesta no es deia ni Rousseau ni Pels teus ulls, es deia la cançó del Blai, perquè era un diàleg entre el Blai i la seva núvia, que era Rousseau, que era Rousseau, que li treuen la R. Llavors és una cançó d'amor molt maca, jo crec que és un icono de la cançó catalana, i va passar desapercebuda fins que la van després, el propi Emili Vendrell la va intentar promocionar i ara la canta tothom, però va passar desapercebuda.
A vostè li agrada anar a l'origen de les coses, eh?
Sí, sempre, perquè sóc auditor.
Llavors, d'on ve això?
Intento, m'agrada saber les coses que m'agraden perquè són, no?
Sentíem ara Pel teu amor, aquest Rousseau, i ara sí que fareu un salt. Mira. Carlos Puig de Travi, avui al divan, és el degà del Col·legi d'Economistes de Catalunya.
No sé por qué tu llegada al mundo fue así.
I què tal balla, vostè? Com balla?
Bueno, molt malament. M'agradaria ballar millor, però bueno, em moc, perquè si has de participar, em moc i faig el que puc, però aquesta cançó m'agrada moltíssim.
Per què? Per què?
Bueno, mira, aquesta cançó és, evidentment, està dedicada a lo que seria l'amor, pare fi, això és importantíssim, però té molts missatges. Primer, que és dur, perquè diu, neixes dur, no? Després surt la seva filla i la veu com alguna cosa pròpia d'ell, no? I va avançant la cançó i fa una metàfora importantíssima, que és anar combinant la naturalesa amb el que seria la bellesa de la seva filla. I va dir, doncs baixen uns estels que la pentinen, el sol li va durant la pell, no? Llavors fa una combinació entre el que és la naturalesa i la bellesa i l'alegria, i jo crec que és un cant a l'amor paternofilial, i després acaba dient, escolta, jo sempre he sigut la flor, la flor és naturalesa, que jo volia amb el meu jardí.
Vostè és un poeta.
No, en absolut.
Vostè escriu.
Bueno, escric, però més coses de números,
però també de lletres,
tinc algun...
Què té escrit així de lletres que no siguin números?
Bueno, no, la veritat és que jo crec que com sóc jove...
Molt.
Com sóc jove, jo crec que escriuré, perquè a mi m'agrada molt la història i la filosofia, i d'això no he escrit.
I
no?
Sobre què li agradaria escriure?
Jo m'agrada molt, sobretot, a mi Aníbal és un personatge que sempre m'ha motivat, i Roma també, cartaginesos, Roma, grecs, jo escriuria alguna cosa d'història o filosofia.
I de filosofia, cap a on aniria?
Jo sóc una mica budista, però jo, si tingués que escriure, perquè el budisme no em veig amb cor, escriuria més de filosofia grega.
I vostè creu en Déu? Creu que hi ha dalt alguna cosa superior?
No, l'educació, jo sí, jo sempre he cregut, i ja igual és per educació, però sí que m'ho crec. Ja estic convençut que aquí hi ha algú més. No?
I dona les gràcies?
Hi ha una cosa, mira, algú va dir que si vols canviar la teva vida, dona les gràcies. I jo últimament ho faig molt, Et dono les gràcies per estar aquí avui.
Gràcies.
I dono moltes gràcies perquè crec que això em canvia.
I què li canvia? Què vol canviar de la seva vida, vostè, ara?
Jo, en principi, si volgués canviar alguna cosa, crec que voldria continuar amb el que fer, amb el que estic fent. O sigui, que no voldria que em canviessin.
Un supercanvi, continuar amb el que faig, però escriure, tenir temps per veure filosofia, història, espiritualitat, he entès... Mira.
El divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio. 15a temporada.
Del mestre Josep Bastons, que ens va deixar fa poc.
De l'horitzó la ratlla ben traçada i a la trellida daurada pel sol rom.
Tamariu, que interpreta Peix fregit. I una habanera al seu divan, què hi fa?
Bueno, l'habanera, com tu saps, és una cançó popular cubana, que en principi eren cançons d'amor, i després, quan van perdre Cuba, es va convertir en cançons de país, però no és catalana, està per tot. Les regions que estan al mar, al nord d'Espanya, hi ha habaneres de tot tipus. Aquesta habanera a mi m'agrada sobretot per la música i m'agrada la part que diu quan surt el sol a Tamariu. De l'iris va prenent els colors.
És que abans ho dèiem, vostè és un auditor en colors.
Bueno, sí, però és que això a mi m'agrada molt la cançó, però també perquè surt que el matí il·lumina el món, aquesta habanera. Llavors m'agrada molt, és del mestre Bastons,
sí.
I la lletra em sembla que és d'una senyora. Em sembla que és... Ara no me'n recordo, no? Narcisa Oliver, potser.
Som al divan de Carlos Puig de Travi.
L'aurora diviana que vestida.
La veu més bonica del món.
Jo disquiu del gran sol.
Jaume Aragall.
Ja con la rosa suadita, carezza de fiori los tuoi.
Aquesta matinata, Jaume Aragall. Ara el recordo, un cop que va venir a un estudi i em feia pam, i anava mirant la sonoritat de l'estudi.
Que alegria.
Una alegria de viure.
Jo crec que és del tenor millor català, eh? Ho sento, per mi és el
millor. Jo li he dit, la veu més bonica del món.
És la veu més bonica del món. La meva mare sempre em va introduir en Jaume Aragall i aquesta cançó, aquesta cançó es va fer per a l'Enric Caruso. I després la canta molta gent, no? Però és una cançó d'amor i una matinata que té també el doble sentit.
I ara anem al cinema.
Amy. I mean it. If you won't go with me now...
Sol davant del perill de Fred Zinnemann. Vostè s'ha sentit alguna vegada sol davant del perill?
Sí, moltes vegades.
Quan?
A l'auditor sempre es sent sol quan tens que signar un informe, perquè tens la responsabilitat i llavors has de pensar i estàs sol perquè la responsabilitat és teva. I això em recorda també aquesta pel·lícula, que és increïble, eh? Aquesta pel·lícula, si vols et dic algunes coses d'aquesta pel·lícula.
Què li agrada d'aquesta pel·li?
A mi m'agrada primer l'actor,
sí?
Que va tindre un Òscar, aquesta pel·lícula. Però sobretot aquesta pel·lícula és diferent, perquè a mi no m'agrada el món americà del western. John Wayne, que és un Superman, això no era així. El protagonisme d'aquesta pel·lícula era una persona que tenia por. Una persona que tenia sentiments i una persona que dubtava i que en lloc de marxar, quan ja anava a marxar del poble, perquè venia un assassí i podria tindre perill, va recapatitzar i va tornar. Va tornar al poble a lluitar. És un missatge molt bo.
I ara aquesta altra, de Hitchcock, perseguit per la mort o con la muerte en los talones, que és com la vam veure aquí.
I aquesta... És una pel·lícula impressionant. A més, que al principi li van oferir altres actors, que seria un error, perquè la interpretació de Gary Grant va ser increïble, perquè és una pel·lícula d'acció, però una pel·lícula també d'humor, no? I la interpretació és increïble.
Una tarda, en tornar a casa de l'escola, Bruno es va sorprendre de trobar Maria, la criada de la família, que sempre mantenia el cap acotat i mai no aixecava els ulls de la catifa, dreta al mig del seu dormitori, traient-li totes les pertinences de l'armari i empaquetant-les en quatre caixes de fusta, fins i tot aquelles coses que tenia amagades al fons i que eren seves i de ningú més. «Què fas?», va preguntar-li en un to tan educat com va poder, perquè si bé arriba a casa...
Al divan amb Sílvia Coppolo, escoltem les persones. Catalunya Ràdio.
El noi del pijama de ratlles, que va ser un best-seller de Jean Boyne, per què li agrada?
Aquest, jo el que no he vist és la pel·lícula, que sé que van fer una pel·lícula. Això és un escriptor, crec que és irlandès, una persona que escriu pels joves, però aquest llibre és per grans. Per què m'agrada? El diàleg entre Samuel i Bruno, que és l'amistat de dues persones que viuen en el mateix lloc, però amb realitats diferents i a través d'una verge que es comuniquen. El que és el pàrraf és quan ell marxa de la ciutat per anar al camp de concentració amb el seu pare, que li donen l'encàrrec de fer-se càrrec del camp de concentració. Llavors és un llibre molt maco, que el que fa és la realitat tan dura que es va viure a l'Alemanya d'aquests anys.
Ens ha triat també d'Adam Smith, l'economista, a Investigacions sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones. No em veig en cor ni de llegir-lo. Què fa que un país sigui ric?
Per Adam Smith és molt fàcil la divisió del treball, La divisió del treball el que produeix és que la societat produeix molt més i fa que els països siguin rics, no? I això és en principi, i a més perquè es fa això, hi ha un concepte que és la mà no invisible, la mà invisible, que el que fa és que totes les persones, encara que vagin amb el seu interès individual, això fa que puguin aconseguir un interès col·lectiu.
Los informes de l'Auditoria de Cuentas Anuales de los Estados Unidos també és un llibre que ens ha triat. També no el llegirem aquí avui. No. D'Emilio Gironella Masgrau. I sí que ens ha triat també l'Església del Mar d'Ildefonso Falcones, que es llevava a les 7 del matí per escriure-la, no? A propòsit de, justament, l'Església Santa Maria del Mar, que li va agradar molt aquesta novel·la a vostè.
Jo crec que, bueno, jo conec l'Ildefonso, els amics li diem Fofi.
Fofi
és una persona increïble, una persona amb una cultura que dona gust parlar amb ell. Llavors, aquesta novel·la per mi és impressionant.
Aquesta sí que és la Catedral del Mar, en castellà li dèiem la Catedral.
Sí, l'Església. Jo crec que la família Estanyol, que va començar amb el Bernat i després continua amb l'Arnau, i va descrivint tots els alts i baixos d'aquesta família, i sobretot descriu la construcció de la Catedral de Santa Maria del Mar, que per mi és una església gòtica impressionant, les més maques que tenim aquí, a Catalunya, i vius tot el que es vivia en aquella època, una època difícil, la peste negra, hi havia molts temes. És la narrativa, i una cosa molt important que té aquest llibre, que jo vaig errar, perquè quan me'l vaig acabar vaig veure que hi havia al final notes de l'autor. I llavors això s'ha de llegir abans, perquè jo a mesura que anava llegint pensava, escolta, la majoria de coses són veritat i alguna que no m'encaixa, no? Llavors les notes de l'autor de darrere t'expliquen què és lo real i què és lo que és novel·la, diguéssim.
Som a l'últim minut, doctor Carlos Puig de Travi. Breument, què és el millor que ha fet a la vida?
Evidentment la meva família.
Si tingués una segona oportunitat, què canviaria?
Jo crec que canviaria moltes coses de mi mateix. Coses, errors, intentaria no caure amb els mateixos.
En el futur, què vol ser?
Jo crec que és viure amb la meva família, intentar fer les coses que m'agraden, però dintre de l'ambient familiar.
I ara imagini, d'aquí 100 anys, que algú ha de saber qui era Carlos Puig de Travi, amb una línia o línia i mitja, com es definiria?
Jo diria persona responsable.
I tant que sí. Doncs a continuar endavant, doctor Puig de Travi. Gràcies.
Gràcies a tu.
Auditoria, un passat emocionante i un futur resiliente. Això es concreta en la persona i la figura del doctor Puig de Travi. Gràcies de debò.
Gràcies a tu.
Avui aquest divan... Demà, Josep Lluís Santissa. Que demà mancarà el fruit de cada pa. Blai Mercè. Per això, malgrat la boira... Antoni Cama. Joan Vilanova i Sílvia Coppolo, que ha vingut aquí, com cada dia, per aprendre.
El divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio. El valor de la conversa.
Si vens a mi, no demanis un camí planer. Ni estels d'argent, ni un demà ple de promeses sols, un poc de sort i que la vida ens doni un camí ben llarg. I així així pren tot el fruit que et vull.
vero.
Alla llum del teu mirar has omplert la meva vida. Si em poguessis estimar, ma il·lusió fora complida i viuria tan content que en mon rostre s'hi veuria la llum de l'agraïment i a tota la cantaria una cançó pels teus ulls que jo mateix et faria i una cançó pels teus ulls perquè enmig de tants esculls ells fossin la meva guia. Rosor, rosor, llum de la meva vida. Rosor, rosor, no desfacis mai il·lusió.
De la teva veu tan clara que allunya els mals pensaments i la bondat sols empara perquè és fresca i és suau i és un gall de poesia i s'assembla al cel blau al cor.
No desfas.